Do 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 do. Radio Mont Blanc.
Radio Mont
Blanc. Pàgina 107. La literatura i els llibres a Ràdio Montblanc amb l'associació literària Les Carrits.
Bona tarda a tothom. Sigueu ben retrobats a la pàgina 107, el programa de literatura de Ràdio Montblanc en col·laboració amb l'associació literària Les Carrits. És ja el 11è programa de la segona temporada. Són les 7:02 en rigorós directe. S'acompanyen Pep, Sergi i Pau. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Pep.
Bona tarda, Pau.
Hola, Josep. Bona tarda.
Tornem a ser-hi. Falten dos programes per acabar aquest any. En aquest programa tindrem, com sempre, l'actualitat literària, més endavant ho farem, que valorarem la JAM i parlarem una mica del llibre solidari que està preparant Les Carrits per solidaritzar-se amb aquest tema de la riuada. També tindrem el microconte, la finestra nostàlgica i la ploma recomanada. Hem dit que valoraríem la JAM, que vam tindre lloc, que va tindre lloc aquest dissabte passat, més endavant, però a tu, Pau, una primera valoració com a ànima.
Bé, crec que potser és la JAM més reeixida, potser per com a tranquil·la, diguéssim, no? Tot va anar cronològicament perfecte, perquè alguns altres anys se'ns havia desmandat, no? Perquè per excés de gent i això, no? Aquest any vam fer un altre format diferent. Vam recitar tots al teatre del Centre Cultural Sant Jordi i va anar molt bé, es va passar molta via, no es va fer pesat i tot va anar a l'hora i molt bé. O sigui, la valoració és bona, la gent, moltíssima gent, crec que van vindre a vora 60 poetes o 55 i tothom content, en principi tot bé.
A la guia turística s'hi va apuntar bastanta gent també?
Sí, sí, sí. Sí, sí, excepte doncs, 5 o 6 o 7 que ja d'aquests que ja ho havíem vist altres vegades i tal, que aquests se van unir en alguna performance que van fer els de Riuada Solitària allà a la plaça o algun altre lloc, i els altres s'hi van anar a la visita guiada i després van fer cap tots al Centre Cultural Sant Jordi a les 12 i van començar la rapsòdia.
L'esmorzar, suposo, punt de trobada, sempre és positiu començar un bon esmorzar,
sí.
per la part crematística i per la part de relació, no? Que és un moment on,
sí,
on
sí,
hi ha retrobaments,
sí.
No? Hi ha el comentari, és posar-se al dia una miqueta, no?
De gent que no es coneixien o que fa un any que no s'han vist i allà vam fer una miqueta d'esmorzaró, de pa amb oli i sal i xocolata i vinet i refrescos i això, no? I coca. I va vindre, com cada any, el senyor alcalde, que ens va donar la benvinguda i ens va explicar doncs, a la gent una mica tot el tema dels aiguats i del pont i de la problemàtica que teníem ara mateix. No? Després d'aquí, quan se'n vam anar ja cap al Pont Vell, vam anar primer dalt a la Brana, doncs, que té ara allò una miranda fantàstica, llàstima que sigui per veure catàstrofe.
Sí, sí.
I després vam baixar cap baix i vam anar a l'hospital, l'antic hospital de Santa Madrena, i va començar...
Oh, però, nois, no ho havíem deixat cap al final, això?
Sí, era un
rebus. S'acaben tot el misteri.
Però després ens ha dit un ocellet que hi ha una mica de reportatge, eh?
Home, clar.
Després hi tornarem, però fa il·lusió, no? Però fa il·lusió, clar, és un programa de literatura i fa il·lusió, és encara molt recent. Ara comentàvem fora de micro a les xarxes que la resposta de la gent és de gratitud, no? Vull dir, d'alguna manera, aquest JAM també posa Montblanc al mapa literari. I molta gent coneix Montblanc, l'associa a les JAMs, ja és la cinquena, i clar, vull dir, no te'n pots estar, vull dir, ens hem avançat, hem fet spoiler, Sergi.
Home, la veritat és que va ser un dia de moltes emocions, el que deia, no? Retrobades, a la gent li agrada molt venir a Montblanc,
Sí.
I als poetes els agrada molt venir a Montblanc a recitar poesia.
Cert,
això s'ha de dir,
Sí, cert. Cert.
O sigui, aquí tenim una sort que nosaltres no ens hem de moure massa.
Cert.
Hi ha gent de Girona, hi ha gent de Lleida, de la Vall d'Aran...
Exactament, cert, cert.
De Girona...
Sí, sí.
I aprofitant la vinentesa aquesta que parlem d'una gent poètica, i això ara el Pau l'agafarem així fora de joc, li volíem demanar que ens ambientés una mica, després farem el reportatge, però que ens ambientés una mica la poesia, no? Vull dir, sabem que el Pau és un gran escriptor i té algun llibre aquí a mà, si ens poguessis llegir algun poema d'aquests que et fa una mica de patxoc a tu dels teus llibres, per exemple, de La pell és la frontera, tens alguna mà?
Sí, sí, sí.
Què et sembla, Sergi, una mica de poesia?
Home, aquest llibre m'agrada molt a mi, eh?
Sempre diem
que... I escoltat pel seu autor,
exacte,
guanya, t'ho dic ara, eh?
Sempre diem que ens encanten tots els gèneres, però som una mica tramposos, perquè
intentem, però, que tothom es trobi bé aquí, també, home.
Exactament, sí, sí. Tens algun poema així a mà,
Pau? Sí, sí. Aquest és el poema que tanca el llibre de La pell és la frontera i es diu Rememoro. Miro els conreus des de la meva roca. Ells em guarden la joventut perduda, les cendres d'aquelles flors que vaig estimar, les neus que vaig fondre, sense saber per què. He caminat tants camins i triturat tants desenganys. El passat viscut es projecta al conreu, la pols retrata el que ja sé, el passat, el viscut, les seves serps, les seves mels, els seus vinagres... Encara són vives les serps enroscades a l'escorça del meu tronc. A voltes, només quan estic sol, el passat m'envolta, emmuralla el meu cos. Llavors, pausadament, destrio llibres, mirades, textures de préssec, cartes de vinagre, carícies antigues, petons de cargol. El passat em compacta i em fixa la terra, plena d'objectes amb ànima, sobre mobles cansats, petons de dolces i arrugades pells, tot és a la terra. I alguns adeus em fiblen i em dol, i escric, i rememoro, perquè ja sóc gran, la infància alegre i una joventut rebel.
Esplèndid, Sergi, eh?
Sí, sí, m'he d'acabar un llibre, eh?
No, esplèndid, esplèndid, exacte, és un poema, és el sí, poema sí. Exacte per tancar aquest llibre, que és un llibre de nostàlgia, de rememoració, de redreçament del passat a través del llenguatge, no? I ara el deixarem encara més fora de joc al Pau, perquè tu, per exemple, a mi m'agrada això, eh? Tu recordes el procés d'elaboració d'aquest poema o l'has oblidat senzillament?
Sí, sí, que recordo, sí. A veure, evidentment està fet en un d'aquells moments que tens nostàlgia de coses, que penses i mires enrere i tal, no? Nosaltres tenim una finca que on jo, bueno, no vull dir que he crescut, però bueno, hi anava molts, 14 anys i tal, amb el meu pare i tal, i a dalt d'una muntanya hi ha una roca, que encara de tant en tant hi vaig ara, no? Que dic, la roca de pensar. I vaig anar, i d'allí es veu la finca, i m'assento i tal, i he fet dos o tres poemes en aquesta tessitura, no? I bueno, me vaig sentar allí, vaig començar a pensar, i vaig prendre quatre notes i tot, després quan vaig arribar a casa vaig
construir el vers. Va ser d'aquests que van sortir ràpid o d'elaboració?
No, a mi no em surten ràpid, no em surten, no. Sí, primer sí, ja sembla que ja ha sortit i ja està, i potser un altre ja el deixaria, però jo no el puc deixar, i llavors m'atura a vegades 8 dies de mirar-me'l o un mes, a vegades, no? Això sí que ho tinc. Vai lent.
Aquest és del llibre La pell és la frontera, editat per Neopàtria. Tens aquí l'altra mà. Després farem un interval amb l'altre, i abans de passar ja a les seccions habituals, també comentar-te que vull dir que ens ha dit un ocellat també, Sergi, que està a punt de treure el llibre al Pau. Es va demorant perquè té moltes feines addicionals, clar.
I el final d'any que ha tingut el Pau, sí. Espera, encara no s'ha acabat, eh?
Encara no s'ha acabat, aquest és el problema.
O sigui, en parirà un, però serà de molts pares, no, Pau?
Sí, això sí. A veure, jo el tinc fet, no? Ho tinc ja acabat, però bueno, s'ha de repassar una miqueta, portar a l'imprenta. Sí, sí. Jo penso que el gener el podria treure al febrer.
I allò que parlàvem abans, que abans d'aquest en pariràs un altre, amb molts pares, no? amb moltes
aquest
tutories.
Aquest dels molts pares, sí, aquest és la mare paridora, és l'Escarritx. No? Sí, és un llibre que vam pensar fer solidari pel tema de les riuades, no? Jo pensava que amb l'Escarrig podria col·laborar, pues és fent un llibre. A partir de la festa del llibre, que vam reunir poetes i escriptors d'aquí de la Conca i vam fer una mica de berenar i ens vam posar en contacte, pues ja es va anar, anant consolidant la idea aquesta de fer un llibre solidari, on anem explicant, no? I participen nens de, que van participar a l'escola, al concurs literari, i també escriptors de renom i poetes d'aquí de la comarca. Això crec que ens quedarà molt, un llibre molt eixerit.
Sí, home, jo ho dic des de fora, Sergi, que és una gran iniciativa aquesta d'ajuntar les veus adultes i les veus joves, no?
Sí, vull dir, a mi em sembla molt interessant.
Això no s'acostuma a fer.
No.
A mi em sembla molt interessant perquè al final el retrat del moment, com més veus diferents tingui, millor al final, no? Perquè pots fer una imatge, no? un discurs més complet, potser.
Sí, sí.
Em sembla molt interessant, sí, sí.
Hem de fer Conca, literàriament, vull dir, no? També, perquè s'està units moltes vegades a la Conca, no està mal, la gent s'uneixen quan han de defensar alguna cosa, tot això, no? Però literàriament, jo crec que no, mai s'havia pogut fer una trobada.
Clar, i perdona que et talli, però si el llibre es presenta, per exemple, als pobles de l'Unió d'Afectats, a Montblanc, a la capital, vull dir, de presentacions de llibres sortosament, no? Sí, en tenim,
sí,
moltes,
sí.
Però hi ha aquests pobles que, vull dir, que no en tenen tantes, no?
No.
I també s'agraeix portar-los allà la,
i s'hi ha d'anar, sí.
Que hi hagi la possibilitat que qui vulgui, no? Pugui gaudir de les presentacions, no?
Clar, és un llibre que, bueno, serà, comprar el llibre serà fer una donació, no? I estarà molt bé, això. Pensem que se'n podran vendre molts.
Sí, des d'aquí ja farem la difusió, no?
Sí.
Quan es vagi concretant, que serà més a prop del que ens pensem tots, eh? La cosa no és una cosa que vagi per lluny, sinó que serà més a prop del que ens pensem.
Bueno.
Mentrestant, seguim les seccions habituals. Seguim amb el microconte, per exemple. El que sempre comentem és aquest llibre dels 300 unicorns, un llibre amb clau humorística que sempre intenta portar-te per un viarany, de l'autor Joan Fontanals i Urpí, editat pel Cep i la Nansa. I avui el conte em sembla que parla d'un esport, no? D'esquiar, no, Pau?
Sí. Però ara has desvetllat al final.
No, és veritat. Doncs fem una cosa, com que n'hi ha molts, i com que el Pau és un lector, vull dir que no cal ni preparació ni res, li farem una altra vegada fora de joc, li farem el següent. I no direm el títol, no desvetllarem al final perquè si no té gràcia.
Molt bé. Estic espantada. M'han dit que el primer cop fa mal. Arribo i el trobo predisposat. Mirada lúbrica, pell colrada, braços fornits. Sense preàmbuls em mostra l'aparell. I de cop me'l posa a la boca i remena i remou. Noto la salivera que m'ennuega i l'escalfor escabrosa d'aquell tripijoc esllanegant-me els llavis i la llengua. Finalment, diu el dentista, que m'haurà de treure el queixal.
No. Bé, i ara potser no ens creureu, no? Però realment el Pau ha llegit molt bé un text que no estava preparat. O sigui, ens preparem un i com que he desvetllat al final, he llegit un altre perfectament. A la festa nostàlgica tenim un escriptor, Pau Joan Hernández, que amb aquesta antologia que dèiem sempre de ser del segle, antologada per David Castillo d'Editorial Empúries, d'aquests poetes que van esclatar als 80, ens fa gràcia veure si han seguit trajectòria o s'han quedat pel camí. El que portem avui, Pau Joan Hernández, llegirem un poema que és del 88, del 1988, Joc de Daus, publicat a Columna, i és dels poetes, dels escriptors, que ha seguit trajectòria i molt potent. Perquè de novel·la sol ha publicat, sobretot especialitzat en infantil i juvenil, una 25a de títols ja. Ha publicat investigació i divulgació, ha publicat poesia, guions per a videojocs en línia, guions per adaptacions de còmic, etc. Ha guanyat infinitat de premis literaris, tant de novel·la, de poesia com de traduccions. I es va començar a dedicar de ben jove a la literatura, no? Va començar amb la poesia, que és fruit d'aquest llibre, aquest joc de daus que llegirem avui, però a la vegada després s'ha especialitzat en coses paraliteràries, no? Ha intentat viure del fet literari i, per exemple, com a traductor ha traduït unes 150 obres, que això ja és molt dir, eh? Llavors també ha fet tasques d'assessoria literària, ha sigut lector d'originals per editorials, ha animat la creació literària a les escoles, ha fet guionatge de televisió a la xarxa local de Barcelona i és també o ha estat professor universitari de la Facultat de Traducció i Interpretació a l'UAB. Per tant, ja veieu que el Pau Joan Hernández ho va prendre molt seriosament, això de la professió de literatura. Ja rememorarem aquest poema extret del llibre Joc de daus, del 1988.
Som hereus de pastors i pagesos pervertits a la ciutat. Cultes, polits i urbans, ens creiem aliens al bategar dels dies, al ritme repetit de les anyades. Però sabes de memòria encara ens agermanen a la terra. I així, pastors pagesos, vilatans o nòmades, a les tardes llarguíssimes d'hivern, amb el cap adormit i el bestiar clos a la cleda, ens esllanguim interminablement.
Cert, no, Sergi?
Sí, tot, sí.
En el fons,
no és
que el Burxà i tots som fills de pagesos. És que sí. Tots som fills de pagesos.
El
que no sabem és de quina generació, no? Pues sí que ho sabem, vull dir, però si anem remuntant amunt,
sí.
No? Tots som fills de pagesos.
O de peixos.
Polits, cultes i urbans, com diu el poema, li posem com una crosta, no? Sí. A la ciutat ens hem separant d'aquest ritme de la natura que hi havia abans, no? Abans, suposo, la vida fa 200 anys estava molt, o 100 anys, fa molt lligada al ritme natural de la naturalesa, no?
És el que dèiem abans, tot és a la terra.
Tot és a la terra, molt bé, tot és a la terra, molt ben lligat.
Uh-huh. Doncs van bé. Començar a ficar calendaris i rellotges i ara què?
Exactament.
I sirenes, no de mar.
Sí, vaja.
Exactament. Llavors, si et sembla, Pau, si ho t'agafo massa en fora de joc una altra vegada, si abans de passar la ploma recomanada podries llegir de l'altre llibre teu, no? Uh-huh. El Banyat en Lila. Tens algun poema que et faci força patxoca?
Com el vols? Llarg, curt o mitjanet?
Llarg.
Doncs vinga, va.
Bé, per un rapsó de com
que,
tu...
Que m'agrada molt de recitar, que es diu Noia dels 70. Era destre amb el burí i la goma laca. Feia brostar rosers a una llenca d'estany. Teixia èglogues amb nusos de cotó i seda i dominava la tèmpora, l'esmal i el temps del foc. Encadellava fustes de capsetes amb miralls, modelava cintures de fang, polia l'ònix i trenava polseres de cuir amb petxines i coralls. El seu continent s'endinsava en els foscos 70. Deia que se n'havia allunyat per poder-lo enyorar. I em descobrí Cavafis, Tagore, Gibran, Cortázar i Whitman, oh, capità, el meu capità. Adorava la guineu del Petit Príncep i el vol lliure de Juan Salvador. Es prenia a Naisnin seriosament, la fascinava el cel protector de boules, les dunes enceses de taronja del Namib, el gòtic català, els castellers i les motites verdes de la conca. Mentre tomava i fumava, recitava Borges, Buesa, Goytisolo, Octavio Paz i Neruda i entristia Estels i Lluna abraçada a una guitarra cantant a Serrat, a Tahualpa, Cafruna, Llach, a Víctor, a Mercedes, a Violeta. A voltes s'extasiava ballant amb el ritme del rock argentí de Sandro i Los del Fuego. Somiava que era una gitana a Macondo, una presència als carrers de Comala, que era llibrera cantant al barri gòtic i es casava pel civil a Santa Maria del Mar. Duia als rínxols les cloraines de Frida i el vestit al jardí abandonat de Rossinyol. Artesana de la transgressió, presumia d'haver millorat tots els pecats, temptació i acció en un esperit eclèctic com els carrers del seu Buenos Aires. S'esperançava cada dia, s'enamorava cada nit i collia el desamor de matinada. Sempre deia que no creia en res i que mai ningú l'havia vist plorar. Però un cap al tard, sota el pantocràtor d'una ermita romànica del Pirineu, amb els cabells i la cara mullada pel plovisqueig, va creuar el transsepte i m'abraçar, com qui no vol, acostar els ulls als meus llavis. Per la sal vaig saber del seu plor.
Impressionant aquest, eh? Això és molt potent, de Pau. A veure, i ara, clar, ara demanarem, i si no pot ser, no pot ser, si li pot posar una mica de context amb aquest poema, no? Si, sí. La millor no, eh? Si no, sí, si sí. No és no.
No, cap problema. És una història real. És tot el que diu el poema és, està...
No està ficcionat. No, està...
diu, basado en hechos reales.
Sí, sí.
Pues així, no? Des del començament fins al final, no? Uh-huh. Aquestes històries que et trobes a vegades quan tens 20 anys o així, no?
Uh-huh. Uh-huh. És un poema... Jo l'he sentit més d'una vegada, Sergi, és maco aquest poema.
Molt, molt.
És d'aquells que agrada de llegir i rellegir.
Una noia argentina que els havien mort els pares,
sí, sí.
La dictadura del Videla i això, i va vindre cap aquí. I el que deu tindre ara uns 70 anys, però no en sé...
Això, aquest és el final previsible d'aquestes històries. Les històries sèries sempre acaben igual, no?
Sí, sí.
Que a mi si es bifurquen, no? Destins que es
bifurquen i després ja no saps ni...
Sí. Si fos ara seria diferent, eh? Ara si vols reprendre... Aquestes històries ara amb les noves tecnologies, no?
És veritat.
És més fàcil de...
Perquè buscaries,
sí,
trobaries...
Sí, més fàcil d'això.
Ara... Però als anys 70...
No, se'n recordem, però tot això que no existia.
Anàvem per les cabines a telefonar.
Exactament, sí, sí. Bé, i després d'aquest parèntesi tan vell poètic del Pau, avui a la ploma recomanada tenim un escriptor de Palma, Sebastià Bennassar, de Palma, nascut el 1976, que l'han portat aquí al programa, a la pàgina 107, perquè parlem d'actualitat literària i ell ho és molt, perquè en un any ha publicat 6 llibres. Ha publicat Macando Beach, Acusatània, uns relats que han guanyat el Premi Vila de Cambrils, ha publicat Terres Priva, a Meteora, un western ambientat a la Catalunya contemporània que va guanyar el Premi Celler Lletres de novel·la breu, ha publicat L'any que vaig assassinar Rita Barberà, editorial Aida, una novel·la d'humor negre en què un assassí professional ha de matar algunes persones, sobretot conegudes, no?, a través dels Països Catalans, una novel·la que manteneu amb clau molt humorística. No? Ha publicat Hotel Metropol, a columna, una novel·la ambientada a Lisboa, en el transcurs de la Segona Guerra Mundial. És un escriptor que després ja veureu ambienta molt les seves novel·les a Lisboa, a Portugal. Ha publicat La rebota dels mitjons, Estrella Polar, que és una novel·la juvenil, una divertida novel·la juvenil que posa llum amb una ficció fantàstica, que és què passaria amb uns mitjons que es perdessin a la rentadora. O sigui, a partir d'aquí fa jo l'he llegit, fa ganes de llegir-lo perquè penses, home, com pots desenvolupar una història amb uns mitjons que es perden en una rentadora, no? Doncs segur que hi ha un gruix d'unes 100 pàgines amb el destí d'aquests mitjons. I, per últim, durant aquest any ha publicat Un altre dia antic, un homenatge al escriptor Roberto Bolaño, a través d'una trama negra ambientada una altra vegada a Lisboa. O sigui, és impressionant. Bueno. O sigui, no és que hagi escrit els 6 llibres en un any, és que tenia molta cosa guardada al calaix, com passa amb molta gent, no? I he tingut la sort de presentar-ho a premis, guanyar-ho i presentar-ho a editorials i publicar-li. O sigui, això és tot un rècord. Durant un any, 6 llibres publicats, és que pràcticament no el veus cada dia al diari. És escriptor, bàsicament, de novel·la negra i és escriptor professional. Ell sempre explica en entrevistes, que l'any 2000 va publicar la seva primera novel·la. Quan ella va publicar la seva primera novel·la l'any 2000, ja treballava al diari de Balears. Va començar als 18 anys a treballar-hi. I abans dels 30 ja era cap de cultura del diari. O sigui, cobrava un bon sou i a la vegada el ser cap de cultura del diari li permetia guanyar-se la vida i treballar en un món que li anava molt bé per la seva vessant literària, no? Perquè coneixia persones, editorials, a través de la feina. M'agrada això, ell ho deixa tot, o sigui, deixa la seguretat del sou i la idea és clara, vol viure exclusivament, no vol viure d'un sou, vol viure de la literatura. Deixa les illes, se va a Barcelona, llega un pis i decideix viure d'això, de l'escriptura, però les coses no van com pensava i el 2005 ja veu que la cosa no va del tot bé, està a punt de tornar cap a Palma perquè quasi no pot ni pagar el lloguer, no? I just, no sé, quan ja estava començant a empaquetar trastos, rep el premi de Pollença, amb una obra que, si no recordo malament, es diu L'Estret de Torres. Llavors, els dies d'aquest premi van ser com un estímul, va pensar, doncs, potser és com un senyal diví, no? Diví o extradiví. I va decidir seguir la ruta aquesta de l'intent de professionalització. Realment la cosa li va anar bé i ara, de moment, viu de l'escriptura. És una persona que fa ficció, fa traducció, col·labora amb mitjans i a la vegada, per anar d'una manera fent bullir l'olla, també té amb Carles Domènech, un periodista, obert una escola d'humanitats que la té radicada a Barcelona i que des d'allí ofereix cursos d'escriptura, fotografia, periodisme, o sigui, humanitats, i no solament a Barcelona, que això és la cosa novedosa, sinó que d'alguna manera, si ho demanes, fa cursos arreu del territori. O sigui, és una escola que aquí diu ambulant, no? O sigui, avui es parlem d'una ploma molt recomanada del Sebastià Benassar, que té, us diem, que és un escriptor bàsicament de novel·la negra, també té novel·la juvenil, i que està de rabiosa actualitat per haver publicat en un any 6 llibres. Com sempre, ens agrada sentir la seva veu. Per començar, si Sergi ho tens a mà, podríem escoltar una mica la seva versió, la seva idea de què és Sant Jordi.
Endavant, doncs.
Sant Jordi significa complir un somni. Un somni que és el de poder posar cara als teus lectors, si és que en tens i si és que n'existeix algú, que per això escrivim. Perquè és el moment en què tu pots verbalitzar amb les altres persones el que senten en un dia de festa al voltant d'una singularitat com és la de comprar llibres. És cert, hauríem de comprar llibres durant tot l'any. És cert, hi ha molta gent que compra llibres durant tot l'any. Però també és veritat que aquests compradors no tenen l'oportunitat de trobar-se amb la persona que els ha fet, o amb una de les persones que els ha fet, perquè escriure és un procés individual, però publicar és una feina d'equip, d'una forma distesa, bé, tot el distès que pot ser un Sant Jordi, i a més, en un dia que sempre sol ser molt bonic, molt festiu, amb molta gent, i que és una oportunitat per fer que l'anonimat es trenqui per les dues bandes, de l'escriptor cap al lector, però del lector cap a l'escriptor, i de posar cara en allò que té sentit, que és la felicitat dels lectors.
I Sergi, també ens agrada sentir la recuperació de l'obra. En aquest cas hem triat un llibre d'aquests d'Orillo que té, que és L'imperi dels lleons, i que ens el recomanen des de l'editorial Al revés.
El videoblog és Garrinxades utòpiques. Avui parlarem de L'imperi dels lleons, d'en Sebastià Benassar, publicat per editorial Al revés. A qui li agradi el gènere negre, gaudirà amb aquesta novel·la. Té tots els elements per enganxar el lector i per impactar-lo. En Sebastià Benassar inclou un ventall amplíssim de tècniques assassines i d'extorsió que per algú poc avesat a aquest tipus de novel·les pot arribar a escandalitzar. L'imperi dels lleons narra la història de la banda lionesa del mateix nom des del 1972 fins al 2006. Una banda nascuda d'un grup de soldats francesos que han tornat de la guerra d'Algèria i que inicien les seves accions de manera brutal. La banda creix exponencialment i es converteix en una màfia que a partir de cert moment aterra a casa nostra amb els seus negocis legals i sobretot amb els il·legals. La novel·la narra un fotimer de fets dels membres de la banda dels lleonesos amb un fredor que posa els pèls a punta. Les barbaritats de la màfia i tots els lligams amb les autoritats semblen frivolitzar amb la violència i la crueltat. El que et sorprèn de debò, però, és que aquests fets, que fugen tant de la nostra ment de ciutadà, diguem-ne, normal, estan basats en la realitat, ja que la novel·la parteix de la investigació del seu autor en un màster d'Història del Món a la Universitat Pompeu Fabra, en què documentava la història real de diferents bandes mafioses que havien operat a casa nostra. Podríem dir, doncs, que L'imperi dels lleons és cruel, sí, però la realitat també.
I també sempre ens agrada, ja ho sabeu, que llegir un fragment d'obra, no? Jesús Maria Tibau, l'escriptor prioratí, sempre té una bona galeria de personatges, d'escriptors als qui li posa la veu, i també ens fa llegirà un fragment de l'any que vaig assassinar Rita Barberà.
Normalment, matem per venjança, per poder o per diners. Sobretot per diners. Us sorprendia veure la quantitat d'actors que moren, misteriosament, poc abans de l'estrena d'una pel·lícula, de músics d'un grup que la palmen i provoquen una gira de retrobament dels supervivents amb totes les entrades exaurides, o d'escriptors grans que acceleren el seu decés cap al mes de març i que s'acaben convertint en estrelles en el proper Sant Jordi, malgrat no poder signar res de res. O de polítics i empresaris que la dinyen just abans o just al començament de les declaracions en judicis públics per trames de corrupció. També Vesperon, Déu, deu ser de dretes, que envia mals lletjos als jutges que s'atreveixen a investigar segons quines trames corruptes amb bigotis i vestits pel mig. Com diu la cançó, quanta corbata i quan poca vergonya, quanta corbata. Tot això forma part de la nostra feina. A banda dels empresaris morts per temes purament econòmics, sobretot per deutes que no es paguen a temps, o de morts entre gent de malviure, que s'acostumen a imputar a les complexes relacions entre ells. La fórmula més usada és la de guerra entre bandes, i que sovint tenen explicacions molt més senzilles. La nostra intervenció.
Ironia molt negra, eh?
Déu-n'hi-do, sí, sí.
Humor molt negre.
Ai, els de les corbates.
I per últim, per tancar amb Benassar, l'escriptor recomanat d'avui, la ploma recomanada, tornar a sentir la seva veu on es explica d'una manera una visió una mica literària.
El que l'Enric no explica, el que l'Enric oculta són els dos cops que el va detenir la policia franquista acusant-lo d'amagar revolucionaris a casa seva i a la llibreria. El que no conta són les llàgrimes a la plaça dels Sants Just i Pastor el dia del funeral de Salvador Puig Antic, amb la plaça plena i estivada de gent i tots els policies franquistes burxant els joves que s'hi havien aplegat i que entomaven l'aigua que aquell amb una dignitat i una força aptes per figurar en lletres d'or a la pàgina de la història. Però que no hi figura perquè la història sempre l'escriuen els vencedors i perquè mai no hi ha hagut voluntat de servar la memòria. Una aigua que feia que alguns joves catòlics que eren a la plaça exclamessin que aquella aigua era el plor de Déu per veure de nou com els homes tornaven a cometre una injustícia. Una pluja que portava encara més grisor, més tristor i més amargura aquell crim. Els joves sota la pluja, amarats per l'aigua i desafiant els grisos, disposats a convertir aquella plaça que semblava una ratera en un infern per als estudiants i per a la gent que retia homenatge a aquell noi assassinat pel franquisme. Aquella ratera que recordava la plaça del Zócalo de Mèxic, amb els 300 estudiants assassinats pel govern mexicà en la darrera gran marxa epígona del 1968, els tancs a Praga i els franctiradors a Mèxic, i aquí qualsevol pensava que, si volguessin, els podrien matar a tots com a conills, perquè al cap i a la fi ells eren els que tenien les armes, i la por i la pluja barrejant-se amb les llàgrimes i la frustració i tota la grisor del carrer i del règim i de la ràbia. El que no t'explica són totes les manifestacions davant dels grisos, tot el cava que es va veure el dia que va morir Franco, tots els llibres impresos d'amagat a la impremta del carrer dels Lledó, que oficialment havia tancat la seva activitat, però que en el tard del franquisme va ser un dels múltiples llocs de Barcelona posats a la causa de les idees i del paper. El que no explica és la sensació de buidor el dia de la dissolució del PSUC. El que no t'explica és la buidor que li ha provocat la marginalitat constant del PSAN. El que no t'explica és la sensació de traïció contínua que s'ha derivat de la política d'esquerres. El que no t'explica és el seu propi embrutiment i la pèrdua dels ideals. El que no t'explica són les llàgrimes del dia que va caure el mur de Berlín i va saber que tot el seu món se n'anava en orris. El que no t'explica són les llàgrimes del dia que va morir Manuel de Pedrolo. Potser les més amargues de totes, perquè llavors se n'anava un referent, un símbol. Potser l'utopia humana del que podria haver estat el seu país. N'Enric s'ho calla, això. N'Enric, al final del seu discurs, acabat el dinar ja fa estona, només et demana que acceptis l'encàrrec i llavors tu li veus una espuna de tristesa als ulls i, sense saber molt bé per què, li dius que sí i et cau a sobre tota la responsabilitat de no defraudar aquell home.
Ja veieu que és un escriptor compromès literàriament i socialment i ja crec que tanquem el tema de Benassar, no?
Bastant crític,
una,
eh?
Sí, amb una recomanació atent a la lectura.
Doncs sí, sí, bona recomanació, Pep. No coneixia jo, t'ho dic ara, i m'interessa prou, eh?
Sí, sí, i tant.
El seu llenguatge literari.
I hem d'anar cap a les fonts. Ara sí, no? Ara reprenem el tema de la gent poètica.
Home, jo penso que ja toca, no? Actualitat literària,
actualitat literària a tope. I estàvem comentant això, no? Estàvem comentant una satisfacció d'aquesta d'aquesta cinquena edició anés pels paranys previstos, vull dir que no hi hagués cap tipus d'anomalia ni climatològica ni d'aquestes que a vegades no es poden preveure i surten, no? I sempre diem el mateix, no? Vull dir, sempre és d'agrair gent que es desplaça tant de temps realment per fer aquesta companyonia al voltant del món de la poesia, de la literatura, no? Gent que es desplaça per amistat, gent que es desplaça per... I també a la vegada, mira, coneixen el poble, no? Vull dir, d'alguna manera, vull dir, el que deies tu, en Sergi, no? Que Montblanc és un referent en aquest aspecte, no? És un poble que hem de dir nosaltres, no? Però que acull, no? Vull dir que...
I al final, cinquena gent poètica, que déu-n'hi-do, són cinc anys ja, sí, que es porta fent i...
Sí, perquè jo sempre dic el mateix.
Èxit, no? I va com evolucionant la cosa, la gent ja va repetint i va coneixent cada vegada més, comencen a sortir com, no sé com dir, comencen a germinar projectes, no sé com dir-t'ho això.
Correcte, sí, perquè fer una cosa és relativament fàcil, llavors les energies durant molt de temps i la treus, no? El que és difícil amb tot és la continuïtat, no? I una, dos, vale, però cinc ja és una cosa que dius, i això ja potser comença a ser seriós, no? Potser ja, i el que deia abans, vull dir, això no posa en el mapa literari Montblanc, que Montblanc jo crec que es mereix estar en el mapa literari de Catalunya, no? Oi, Pau?
Sí, home, jo crec que sí. I ara, doncs, el projecte que tenim és el de fer un gran certamen literari, que ja ho anirem parlant més endavant, encara no es pot dir gran cosa, però un certamen literari que posi Montblanc al mapa literari, no? Realment un certamen important. I a veure si ho aconseguim. Això seria per Sant Maties.
Cap a la primavera, ja, no?
Sí, sí. Uh-huh. Però, bueno, intentaríem donar-li tanta volada com se pogués i que ja formés part del circuit de premis, no? I de premis que puguin ser importants. Que pues això important, donarà, sí, nom a la vila.
Molt bé. Tu, Sergi, que tens una visió... Tu, aquesta és la segona jam que participes ja?
La tercera que participo,
la tercera,
ja. Sí, sí. La tercera. La primera que vaig participar va ser aquella que va acabar a les tantes de la nit.
Exacte.
Va recitar a diferents llocs de Montblanc, sí, a Montbell, a Santa... A mi em va tocar recitar a Santa Maria.
Sí, sí, recordo, sí, que el Pep em va dir, escolta, has d'apuntar un noi que es diu Sergi. Dic, què? Diu, bo.
Sí, sí, sí.
Diu, bueno, vale, no?
És un gran fitxatge.
I sí, recordo que va recitar allí a Santa Maria, no? I molta gent va dir, ostres, que bé. Sí, sí.
Però tu, aquesta vegada, Sergi, l'has viscut des de dins, com aquí diu, no?
Sí, totalment.
Els altres anys la vivies més com a participant.
Bé, l'any passat ja vam fer com una mena de prototip de format, perquè vam improvisar una mena de fer passar els poetes per blocs, amb interrupcions musicals, però va ser com molt improvisat, i aquest any ja ha sigut, ja ha sigut més estudiadet, a part l'espai
era
molt maco, l'espai, sí, sí, sí.
Home, jo sí que tinc la visió des de fora, eh? Va ser molt fluid perquè el format feia que no hi havia mai interrupcions,
no.
Hi havia el separador musical i llavors la interrupció dels poetes que ja estaven dalt i per tant, vull dir, no calia esperar que pugués el poeta, ja estava dalt, i el separador musical aprofitaves perquè baixaven i, o sigui, pràcticament o recitava o s'escoltava música,
sí,
i no hi havia...
Perquè hi hagués 8 o 10 poetes dalt, doncs l'espectador deia, bueno, doncs ara recitarà aquest, ara recitarà l'altre,
van ser uns 5 blocs d'entre 8 i 10 poetes, o sigui, imagina't, va ser vora 50 persones,
sí,
que van,
sí, sí,
que van pujar allà dalt, i més les cançons que van cantar la Carla i la Montse, que
sí, sí,
les van tornar a lluir, molt bé, aquestes noies.
Sí, sí, molt bé, les noies.
Sí, sí, molt bé, sí, sí.
Van arrencar uns aplaudiments.
Sí, 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 sí.
Bueno, Pau, i la teva tieta, també.
Ostres, sí, no? La meva tieta de Blancafort, la Pilar París Aluja.
Aquests aplaudiments sí que...
La Pilar va impactar.
Va impactar, té molta força.
Perquè s'hi va deixar l'ànima. Sí, 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 sí. Vull dir, i no ho sé, vull dir, clar... O sigui, la Pilar la podíem trucar un dia que ens recités.
Oh, i tant, la deixaria aquí, això convé, sí, sí.
I tant.
Ella és una rapsoda de l'antiga usança,
sí,
no?
Sí, sí.
D'aquests que ja no en trobes gaires.
No, no.
Farai, no? Però a més els poemes els fa ella i són poemes bons, sí, macos.
Sí, 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 sí. Bueno, ella va agafar tothom allí davant del micròfon amb el faristol, ella va agafar, va dir, saps què, hi ha un foto aquí al davant, que això és un teatre, sí, sí. I l'únic que has de fer aquí és tirar una mica de xorro de veu.
Sergi, jo estava cap al final i se sentia amb una nitidesa absoluta i total, eh?
Sí, sí.
És que és un total. Bon teatre, és molt, i és molt maco.
Sí, sí, sí. I la sonoritat és bona, eh?
Sí, 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 home, sí. És que és un teatre com cal, allò, eh?
I compte que la Pilar té 80 anys.
Sí, sí.
Sí, 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 està molt... molt
bueno, doncs el que et deia, van ser gairebé 50 persones que van pujar i baixar de l'escenari, amb quatre talls musicals, van ser unes dues horetes que, com que el ritme va ser àgil i la gent pujava i baixava... Doncs
va estar bé,
va ser molt amè,
sí, sí. Sí, sí.
Va acabar la gent contenta, se'n van a dinar,
sí. Eh? I la gent agrada perquè ho deixa tot, o sigui el que jo ho diré mil vegades, no un milió de vegades, és desplaçar-te per, sí, per dos minuts.
La gent ve per llegir una poesia, a vegades dos si són curtetes, perquè sí, el tema és un o dos minutets,
però màxim dos minuts,
però venen amb quatre o cinc per veure quina recito, o sigui,
això jo crec que és espectacular.
Això dona molta importància, aquests dos minuts,
sí, és espectacular.
I un senyor que va venir de Setmanat,
el poeta de Setmanat,
que ja va vindre el dia abans, o la Àngels Almazán, que va haver de Sant Boi, també va vindre el dia abans.
Clar, ja van participar a la presentació Bover, del llibre també, de la Judit, també.
Sí, sí, van participar al llibre de la Judit, perquè sí, ja que estaven aquí i això. Vull dir que no solament és el desplaçament, sinó a vegades que es queden a dormir tot, sí, però sí, per recitar un minut.
Sí, no? Poder fer
prèvia. I col·laborar amb la presentació de la Judit.
Sí.
Col·laborar d'una manera espontània i totalment...
Que també hem de parlar una mica de la presentació de la Judit, que va anar molt bé.
Sí,
no?
Sí.
Verge. Sí, i tant, i tant.
Està molt bé, hi havia força gent.
Sí, sí.
I...
les presentacions d'un llibre de poesia, perquè, i més la Judit, que sempre troba, no?, entre 5, 6, 10 amics, no? A Tarragona va portar molta gent, però sí, a Tarragona també hi havia, doncs, sí, gent sí, que surt, sí, a llegir els teus poemes, no?
Exacte.
És molt maco això, perquè al final parla molt bé d'una persona, això.
Sí, 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 exacte.
I això es podria incluir amb el format de la Jan, que sempre seria un dissabte, i el divendres fer una presentació d'algun llibre.
Sí, si ja fas una prèvia, ja fas el cap de setmana com a més literari.
Exacte.
També, no?
Exacte.
Sí, sí, està
si,
molt bé.
Si és de la Conca, de la Conca, i si és de fora, és de fora.
Sí, sí.
Però recordo que ho havíem fet una vegada, això, no sé quin any era, que la Pura Peris de València.
Sí, correcte, sí, sí.
Va ser molt improvisat, però.
El museu, no?
El museu, sí.
Sí, sí, sí. No, la Judit Carol fa una evolució molt positiva, està molt contenta de la presentació, no? Em va gaudir molt. A veure, el que dèiem també...
Amb la Judit vam copresentar, diguéssim, la Jan Poètica, també.
Sí.
Bé, molt bé, home.
Sí, sí.
Això s'anava a dir, jo dic, hòstia, ja veuràs tu que se'ns acabarà el temps. Jo tinc aquí uns quants minuts de reportatge, perquè després de la Jan vam anar al Pergamí, allà et dic... un sarau allí que no vegis tu, érem també quasi 50 persones allí, o més, no? Potser, jo què sé.
Sí, més, perquè hi ha els acompanyants. Clar, i això. Sí.
I els postres no es va destapar ningú, no, recitar o cantar?
I tant. No.
Sí?
Sí, i tant. Però el FIFO es va ficar recitant un poema.
Pau, m'estaves enganyant.
La Josepa també es va aixecar recitant un poema.
Per això, home, això...
Doncs jo quan ja estava allí...
Un dinar de poetes que dic que recitir els postres, això no pot ser, eh?
El FIFO em va vindre a demanar-me permís per si podia recitar el seu poema eròtic. D'això dic, jo m'he fet el que vulguis per dir-ho.
Sí, sí.
Diu, bueno, com que l'última vegada que la vaig recitar es van expulsar de l'església, sí, diu, que no podem entrar més en aquest restaurant ara, serà molt.
No va ser el cas, no?
No va ser el cas.
Doncs sí, doncs jo vaig aprofitar ja, quan ja vaig veure que les ampolles de vi ja estaven bastant a baix, vaig agafar el micròfon de Ràdio Montblanc i em vaig emportar a la gravadora i vaig fer una mica de reportatge. L'he dividit en quatre parts. Hi ha una part on vaig entrevistar a una família sencera, hi ha l'Alexandre i l'Axaran, que són dos xiquets superjoves, són sempre són els més nens, no? Els més joves dels
Jam. Sí, estan aquí des de la primera Jam.
Sí, sí, i són xiquets, clar, un té 10 i l'altre té 14. I aquest any va venir també el seu pare, que jo no el coneixia, sí, dels tres Jams que va anar, sí, i amb la seva àvia, i va ser els primers els que vaig anar a entrevistar. Òbviament, l'Alexandre i l'Axaran no es va veure vi, eh? Però va, escoltem el que ens explicava la família Pasqual. Mm-hmm. Ja s'ha acabat la Jam Poètica, ja s'ha acabat el dinar de la Jam Poètica. Com has vist l'ambient, Axaran?
Eh?
Com has vist l'ambient aquí del dinar?
Bueno, bé.
Bé, està animada la cosa, veus que la gent no calla, potser?
Sí.
A veure, Axaran, quantes vegades has vingut a recitar tu a Montblanc?
Des de 6 anys, i ja és la quarta vegada.
O sigui, és la quarta vegada de 5, no? I què és el que més t'agrada de venir a Montblanc? Vens només una vegada a l'any o veniu alguna vegada més?
Bueno, a vegades venim només quan hem de recitar.
I alguna altra vegada per un altre motiu? No sé, heu vist mai la Setmana Medieval, per exemple, o alguna altra festa que es fa aquí a Montblanc?
Sí, alguna d'aquestes setmanes medievals.
Molt bé. Tu també, igual que el teu germà, participeu en el llibre solidari que fem l'Escarrig. En aquest llibre, els relats, bueno, els textos que poseu parlen sobre, no, els vostres, com us vau sentir quan vau veure les imatges. Pots resumir una miqueta el que vas dir, el que dius en el text del llibre solidari?
Bueno, en el text em vaig inspirar en dir, bueno, més aviat en escriure, de que el pont era com si la meitat de la vida que pogués tindre de la història que hagués après, i que al veure-ho destrossat és com han destrossat mitja història de que tenia segles i una història que tots la portàvem al cor.
Et puc ben dir que això és un sentiment molt montblanquí, perquè hauríeu d'haver vist l'endemà de la riuada la gent que hi havia al Pont Nou mirant el Pont Vell amb unes cares i unes llàgrimes que al·lucineu. Moltes gràcies, Exceran. Ara passem amb el seu germà, amb l'Àlex. Àlex, tu també és la quarta vegada que vens o has vingut més vegades?
No, he vingut menys vegades.
Sí, i el poema que tu has recitat en aquesta jam, com es deia?
Era sobre l'amor, i l'altre que he fet era sobre el pont de Montblanc.
Molt bé, tu també participaràs en el llibre solidari?
Oi que sí? Sí.
Vale, ens pots resumir una miqueta també les teves emocions i sensacions quan vas veure les imatges, no? Que és el que, una mica també com el teu germà, resumint, no? Per donar-nos a entendre què és el que trobarem en aquest llibre.
Bueno, el que trobarem en aquest llibre és que em vaig expressar com em vaig sentir quan vaig veure les imatges del pont destrossat, i quan em vaig entrar que van morir 5 persones em vaig sentir molt, molt trist, i per això volia participar en el llibre, per ajudar a tornar a construir el pont, perquè torni a inspirar la gent poètica i a poder fer més poemes sobre el pont i que no torni a passar més. I si torna a passar, que ho puguem tornar a solucionar.
Bueno, i que ho previnguem, no? Potser també. Què t'anava a dir? Vosaltres dos, em sembla que heu dit a la JAM, o no sé si ho heu dit amb els textos, perquè jo els ja els he vist, heu recitat damunt del Pont Vell, no? Algú de vosaltres amb algun altre jam ha recitat el Pont Vell? No? Té algun altre esdeveniment també? Ja quan comenceu a fer llibres i això també ja us ajudarem aquí a moure'ls i a presentar-los. Moltes gràcies, Alexandra.
De res.
I moltes gràcies, Exceran.
De res.
Molt bé, benvinguts de nou. I ara estem amb la Marisol Nogués, que és l'àvia de l'Alexandra i l'Exceran. També ha recitat, ara, però no ha recitat poesies teves, oi?
Sí, una sí, la primera sí. La segona que he recitat és d'un senyor que malauradament a l'època que es vivia en Tubi, aquest senyor no va poder aprendre el català perquè hi havia una dictadura. Aleshores jo he volgut tenir l'honor de llegir un poema seu, ja que ell no es pot valdre per poder venir a Montblanc. I per això l'he fet pel Paco Cruz, perquè s'ho valia.
Doncs sí, sí, s'ha de dir que ha agradat molt el poema d'aquest poeta desconegut, una mica clandestí, podríem dir, no? Aquest poeta. Doncs, quantes vegades ha recitat aquí també?
Quantes vegades hem vingut aquí? Pues, des del principi, vam venir des del principi a diferents llocs cada any, i som una miqueta com fills adoptius d'aquí, perquè Montblanc té tanta història. Montblanc, les seves pedres, la seva gent, el color del cel, és únic. I sí que ja havíem vingut abans amb els nens, en l'època que fas de Sant Jordi, tota la tradició aquesta que se'n parla arreu. I ells inclús havien vingut, eren petits, eren bailets encara més cara, i havien vingut vestits de medieval tots dos. I tinc les fotos i ja us les passaria, però sí, sí, i ho portem a dins. I amb la riuada ha sigut algo que és com si ens haguessin arrencat ells, com molt ben dit els dos, era part de la seva història. Eren molt petits i el problema ha sigut que hem vist la vida com pot ser de dura. però entre tots ho tornarem a fer, i tant que sí.
Sí, bé, el millor que s'ha vist d'aquesta riuada ha sigut la resposta de la gent, no? Tant de la gent de la Conca, diguéssim, que s'ha volcat amb els seus veïns afectats, com la gent de fora, no? I això em sembla molt important i molt interessant en els temps que corren, no? Que estem cada vegada potser una miqueta més alienats, no? A vegades l'un de l'altre, o si més no és la sensació que hi ha. Parlant d'això, quan veus tota aquesta gent, tot aquest grup de gent que venen de llocs tan diferents i els veus amb aquesta taula tan gran, què s'hi cou aquí? Què hi veus tu? Quines sensacions te dona això?
Jo, és l'emoció de veure que Catalunya ens belluguem per tots i cadascun, no importa. Nosaltres venim de Barcelona, de Gràcia, però ens sentim com si fóssim d'aquí. En aquell 22 d'octubre, també les Garrigues, que és part meva, que el meu pare és d'allà, també va haver-hi grans estralls. I qualsevol engruna que fem, d'una persona una engruna, és tot una platja per tots, quan ho fem tots junts. I aquest dolor pot ser algo per tornar-ho a fer ressorgir, com altres vegades ha passat al pont. És medieval i ha caigut moltes vegades i sempre s'ha tornat a aixecar. I és que el poble és això, aixecar-se uns als altres i donar-nos les mans. És això.
Sí, moltes gràcies, Marisol, que es mantinguin els símbols, no? Moltes gràcies, benvinguda i fins una altra.
Moltíssimes gràcies i Montblanc sempre amunt. Gràcies.
Bé, gràcies. I ara estem amb l'Alexandre Pasqual. Ell és el pare de l'Àlex i l'Axenant i és el fill de la Marisol. I ha vingut a recitar. Quantes vegades has vingut a una jam de Montblanc, Alexandre?
Aquesta és la tercera vegada. La tercera.
I les teves poesies, de què parlen?
Són fosques, són de tristesa. Menys aquesta d'avui, que en principi ha sigut com el final de la tristor i de la foscor, i que per això he acabat dient que ara el món ja és meu. Perquè vaig començar a escriure arrel d'unes desgràcies sentimentals, sobretot com em posar pel mig amb el tema dels meus fills i tal, i em van sortir en aquell moment que jo estava en el costat obscur, com he comentat abans, i em van sortir del fons de l'ànima. I una vegada ja s'han acabat tots els problemes i la tempesta ha passat i les aigües s'han calmat, m'ha costat molt tornar a escriure, menys ara que els nens em van començar a apretar i em van dir, va, fes-ne un de maco, perquè demà també recitarem amb tu i pujarem a l'escenari amb tu. I per això avui he fet un que més alegre.
Molt bé, la mateixa pregunta que li he fet a la teva mare. Quan veus tota aquesta gentada amb aquest bon rotllo que hi ha, què et fa pensar, què et fa sentir tot això?
Donen molta energia, són molt alegres, i poder fer una reunió de poetes, de lliures pensadors, que poden plasmar els seus sentiments en uns papers i davant de tanta gent, doncs dona alegria i t'impulsa a innovar, a crear més poemes. Tot i que ja t'he dit que a mi m'ha costat bastant ara, però trobo que és molt maco això de la germanor, i no s'hauria de perdre amb els anys. Aquestes coses antigament es anaven fent, hi havia reunions de poetes, escriptors, de teatre, de cantants, però s'ha anat perdent perquè això ja són com tonteries, saps? I s'ha perdut, però no obstant, a Catalunya això encara ho portem bastant arrelat. I ara pues, ho tornem a despuntar una altra vegada.
Sí, a veure, definitivament la germanor és un pas molt important, no?, per connectar entre les persones i per veure fins on es pot arribar, no? I m'ha dit una miqueta les forces, no?, que té una miqueta la gent. No res, Alexandre, benvingut, t'esperem un altre any i fins un altre.
I espero veure cada any a tu també. I jo ja passo el relleu amb els meus fills, Tot i que alguns seguiré fent de poema, però ells seran els protagonistes ja.
Sí, s'ha de dir que tenen, com es diu això, talent. Tenen talent, pugen...
Apunten maneres.
Sí, no res, moltes gràcies, Alexandre.
Moltes gràcies a tu.
La família Pasqual, no vegis?
Sí,
aquí
sí.
Tens a la jam, quatre jams porten ja, aquest.
Sí, sí. Home, excel·lent reportatge perquè sintetitzen l'ànima de la jam, Entre tots quatre, no? Un dit tot.
Sí. Clar, és que és una família que, en el fons, són tres generacions, sí. I són una miqueta el resum que hi havia allí, una miqueta a la jam, no? Els diferents tipus de... Bueno, les diferents generacions de gent que hi havia allí, no? Hi havia gent de totes les edats,
sí.
Vestides de més a saber de mil maneres diferents, no? Allí, vinga, i entenent-se superbé. Tu havies de veure aquelles taules, miraves i a tot arreu on miraves hi havia una tertúlia de 4 o 5 persones allà.
Sí, sí, i tothom estava content i bé, sí, sí, no, bé. Són de bon tracte els poetes.
Sí, tinc alguna cosa més de reportatge, però sí que és veritat que ens queda poc temps.
Queda poc temps, ho podríem deixar per la... per el programa vinent, per, sí, per escoltar-ho amb més tranquil·litat i poder-ho...
Més o menys hem escoltat la meitat del que teníem.
Exacte. Clar,
ara tenim, llavors... falta un tros de reportatge amb el Nathan, que és el que va pintar la
litografia,
el quadre que després va convertir en litografia.
Que per cert va agradar molt.
Moltíssim, sí. I també tenim a la Josepa Rivera Vallès i a la Carme Romia, que també ja són velles conegudes, podria dir jo.
Sí,
no?
També. Sí, històriques de la JAM.
Doncs sí. I també després la Carme Romia va agafar el micròfon i em va dir: "Ai, Sergi, et faré jo unes preguntes a tu." I va dir,
per això hem de deixar-ho pendent per la setmana vinent per poder-ho comentar amb tranquil·litat i amb el temps que siguin menester.
Doncs sí. No, res, no queda massa més, ja podem començar a despedir el programa. Un parell de coses m'agradaria dir. Que es va presentar un llibre sobre la història dels torraires el passat, justament al mateix moment que estàvem fent la JAM. Penso que és un llibre molt interessant, per si algú li interessa i no ho sabia, doncs mira, doncs que ho sàpiga, que existeix aquest llibre des de la setmana passada. I un altre, que aquest cap de setmana torna a haver Rector i Perot. Ho sabies, Pep, això?
No.
Doncs sí, a Vallfogona de Riucorb.
A Vallfogona.
Per la marató.
Quin dia i hora?
Dia el dissabte.
Dissabte
7 a les 6 de la tarda, diria, a la rectoria.
A la rectoria.
O sigui, a l'antiga casa del rector de Vallfogona.
Això ja és immillorable.
En teoria, en el punt exacte on es van trobar, on van parlar aquests personatges.
Però això millor quallat impossible ja, eh?
A veure com surt, de moment. Sí, mira, sí. Ho estem preparant i el dissabte acaba Vallfogona i a veure quanta gent venim allà.
No, però allà se'ls posarà l'ànima dins, eh? Allà se'ls posarà l'ànima dels personatges dins.
Hi ha unes pedres allà, una finestra gòtica que sí.
Sí. Però, no, al final la rectoria l'han convertit en una casa de colònies i ho farem al menjador de la casa de colònies.
Ja heu vist físicament l'escenari?
Sí, vam anar a veure on, perquè ens van dir dos o tres llocs diferents on ho podíem fer i vam decidir fer-ho allà perquè és dins la rectoria. I a part hi ha una paret que és bonica, que té un tros de pedra amb una finestra així amb arc de punt, no? I mira,
sí.
Pot quedar molt xulo, la veritat és que sí.
Aquesta que serà la tercera ja, no?
La tercera, sí.
Tercera.
Déu-n'hi-do. En Rut.
Hem de fer 4 o 5 més, però...
Doncs també, mira, una altra actualitat, no? També comentarem a veure...
Sí, el que m'agradaria proposar... Bueno, ja sé que no té... No, però el tema de l'obra que està el rector, de proposar fer-la a les pedanies de Montblanc a la seva festa major, per exemple. Si els hi va bé, no? I pedanies, dic Rujals, l'Illa, la Guàrdia...
Home, li agrada pujar a l'escenari, el Pau Civil.
Sóc un animal de l'escena.
Aquí he trobat una veta, eh?
Sí, doncs no res, nois. Veiem dimecres que ve aquí amb els oients i amb nosaltres.
Passem pàgina,
fins una altra.
La literatura a Ràdio Montblanc. Al 107 FM ens aturem a la pàgina 107.